Bon dia.
Bon dia. Avui la calor toca sostre.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 11 de juny del 2025. A Palamós han vist sortir el sol fa justament una hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 22 graus. La temperatura d'avui, com dèiem, toca sostre, amb més de 30 graus a l'interior de la comarca i amb sensació de xafogor marcada al litoral, que per aquells que heu dormit en aquesta zona litoral i a l'interior de la comarca ja ho haureu notat. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que estan jutjant a quatre acusats de cometre un narcoassalt a Calonge fent-se passar per policies i deixar les víctimes emmanillades. A més, destacarem que el Parlament portarà a votació l'ajornament de l'increment de la taxa turística de cara a la setmana que ve i a més, destacarem que el pont de la segona Pasqua confirma les bones previsions turístiques al Baix Empordà, arribant en alguns establiments a l'ocupació del 100%. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui també parlarem amb la membre de l'organització de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, Eva Gasull, sobre aquesta 30a edició de la Fira i a més, de totes les companyies que passaran pel municipi. I també avui conversarem amb la psicòloga Anna Comas sobre els nervis i també els consells que cal seguir abans de fer els exàmens com els que avui comencen arreu de Catalunya, la selectivitat, aquestes proves d'accés a la universitat, i que hi ha molts alumnes d'aquí de la comarca i també de comarques gironines que avui juguen al seu futur. De seguida ho repassem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Bon dia. També saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Saludem també a la Maria Vilà. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançaven, jutgen quatre acusats de cometre un narcoassalt a Calonge fent-se passar per policies i deixar les víctimes emmanillades. Sergi.
L'Agència de Girona ha començat a jutjar quatre acusats que afronten penes de fins a 18 anys i 9 mesos de presó per perpetrar un narcoassalt en un magatzem de droga de Calonge fent-se passar per policies.
I el Parlament portarà a votació l'ajornament de l'increment de la taxa turística a la setmana que ve. El contingut de la iniciativa està acordat amb els comuns i hi ha un dictamen del CGE que qüestiona la via del decret. Oriol.
Govern i comuns han pactat el contingut del decret a canvi de 60 milions d'euros per habitatge i per als ajuntaments. Aquest segon decret arriba al Parlament després que, en contra dels plans de l'executiu, la cambra tombés l'ajornament de la taxa amb el vot en contra dels comuns. I ho fa amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries a petició de Junts, que qüestiona que es legisli aquesta qüestió a través del decret. El dictamen, però, no és vinculant.
I el pont de la segona Pasqua confirma les bones previsions turístiques del Baix Empordà, arribant en alguns establiments a una ocupació total del 100%. Carla Mallol.
Sí, l'arribada de la calor ha estimulat aquesta afluència de visitants amb turistes provenients de França, Holanda, Anglaterra i fins i tot un turista més internacional com l'americà. S'espera també una bona ocupació a partir de Sant Joan, estirant-se fins a l'octubre.
I canviem de tema perquè la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà ja funciona amb energia solar. Carla Saló.
L'Ajuntament ha completat la instal·lació de panells fotovoltaics que permetran generar prop de 39.000 quilowatts l'any. Aquesta producció ajudarà a reduir la dependència de l'electricitat convencional i afavorirà l'autosuficiència energètica del centre.
I Salut instal·la 12 llits de crítics nous a l'Hospital Josep Trueta i 36 llits per a semicrítics en els hospitals comarcals Oriol.
A part d'aquest creixement en el nombre de llits, s'incorporarà també el model assistencial crític.cat, que es basa en eines digitals per facilitar la presa de decisions, l'eficiència dels recursos disponibles i l'equitat del sistema públic.
I canviem de tema perquè l'Oficina de Català organitza una xerrada sobre l'ús del català aquest dimecres a Palafrugell. Maria.
Serà al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i anirà a càrrec del col·lectiu Tallers per la Llengua. La sessió vol fer reflexionar sobre la necessitat de ser proactius en la defensa de l'ús quotidià del català.
I Calonge i Sant Antoni acollirà el primer Festival d'Arquitectura i Urbanisme de Catalunya, Oriol.
El certamen, que porta per nom Fonament, se celebrarà del 16 al 19 d'octubre i combinarà una jornada professional amb activitats obertes a tota la ciutadania. L'esdeveniment neix amb voluntat de continuïtat i vol consolidar-se com una cita bianual de referència.
I CaixaBank i la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre renoven el seu conveni de col·laboració, Sergi.
L'acord vol reforçar el suport a les empreses turístiques del Baix Empordà, facilitant serveis financers i comercials adaptats a les necessitats del sector. L'objectiu del conveni és oferir condicions preferents als membres de la Unió en una àmplia gamma de productes i serveis bancaris.
I el Festival de Guitarra Girona Costa Brava celebra aquest any la seva edició número 22 amb una programació que inclou 25 concerts repartits entre finals de maig i mitjans de setembre. Carla Saló.
La major part de la programació tindrà lloc a la ciutat de Girona amb concerts a la Fundació Balbi, la Casa de Cultura i diversos centres cívics. També hi haurà actuacions a municipis del Gironès com Sant Gregori, del Baix Empordà com Palamós, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro i de l'Alt Empordà com l'Escala i Llançà.
I l'Associació de Veïns i Amics de Calella impulsa una iniciativa per restaurar la façana de l'església de Calella de Palafrugell. Maria.
L'Associació de Veïns i Amics de Calella impulsa una campanya per restaurar les façanes de l'església del municipi que actualment estan en mal estat. Tenen un pressupost de 22.060 euros i es demana la col·laboració ciutadana per assolir els fons necessaris. Es poden fer donatius via transferència bancària i Bizum.
I avui, més de 3.800 estudiants de les comarques gironines s'examinaran de les proves d'accés a la universitat, començant avui i acabant aquest divendres. Carla.
Per fer les proves de la demarcació de Girona s'han adaptat 4 seus del territori. A Girona hi haurà 2.851 estudiants que es trobaran repartits entre les aules del campus de Montilivi de la Universitat de Girona i les facultats de Lletres i d'Educació del barri vell de Girona. A Figueres, els instituts Sant Dracis i Narcís Monturiol comptaran amb 525 estudiants fent les PAU. A Olot, 279 alumnes realitzaran les proves a l'Institut Montsacopa i la resta faran la selectivitat a l'Escola Universitària Eusés de Sal.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha fet pública la proposta del govern per l'ampliació de l'aeroport del Prat, pactada entre el Ministeri de Transports, la Generalitat i AENA. El president ha reunit aquest dimarts al matí la comissió tècnica que estudia el projecte i després ha comparegut per explicar-ne els detalls, que impliquen allargar la tercera pista de l'aeroport, la que es troba més propera al mar, construir una terminal satèl·lit i remodelar les terminals T1 i T2, això sí, tenint en compte aquests criteris de sostenibilitat que són els que han estat més criticats. I canviem de tema perquè hem d'explicar un altre cas de violència extrema en una escola en aquestes darreres hores d'aquesta setmana, i és que després del tiroteig que hi va haver a Àustria ahir dimarts, a França, un alumne de només 14 anys va apunyalar i matar el dilluns una monitora de la seva escola. La va atacar durant un registre de motxilles a l'entrada del centre a Nogent, al nord-est del país. La víctima, de 31 anys, la van hospitalitzar en estat molt greu, però va acabar morint al cap de poques hores per les ferides. ferides. La policia, d'altra banda, ha detingut aquest menor. I la Guàrdia Civil ha detingut a Castellbisbal, al Vallès Occidental, un home en avançat procés de radicalització jihadista que comportaria delictes d'adoctrinament i autocapacitació de terrorista. Els investigadors van detectar el consum i difusió de contingut d'organitzacions terroristes com a Estat Islàmic. De fet, fins i tot havia viatjat a altres països per fer pràctiques de tir. Així, el cos va constatar que el detingut havia interioritzat crides a favor de la lluita violenta i es va poder acreditar que estava capacitat en l'ús d'armes de foc. I els Mossos d'Esquadra han detingut a tres joves després que hagin atacat amb armes blanques un noi i una noia que eren parella al centre de Barcelona. Tal com avança el caso, hauria passat durant la matinada de dilluns a dimarts al districte de Ciutat Vella. El noi es va endur la pitjor part i, tot i que no estem per la seva vida, es troba en estat greu. La noia també va acabar ferida, però de menor consideració. I encetem breument la plana automobilística, perquè el polèmic Gran Premi de Fórmula 1 que Isabel Díaz Ayuso vol fer a Madrid ja té nova data i és el Gran Premi d'Espanya i coincidirà amb la Diada de Catalunya el cap de setmana de l'11 al 13 de setembre del 2026. En canvi, la història és diferent a Catalunya perquè la Fórmula 1 va registrar dades històriques de la cursa fa dues setmanes i el Mundial tornarà el 2026. Es dirà Gran Premi Barcelona-Catalunya i es farà del 12 al 14 de juny. I és hora de conèixer com es comportarà la calor durant aquest cap d'aquesta setmana, el que ens queda de setmana. Per això saludem a l'Isaac. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Molt bé, però aquesta passada nit ha costat agafar el son a la zona de la costa. Per què ha passat això?
Doncs bé, avui hem tingut la primera nit tropical de la temporada de manera general, tant a l'interior com a la costa. La temperatura avui toca sostre, amb més de 30 graus a l'interior, fins i tot arribant als 35 graus o fregant-los lleugerament i amb sensació de xafogor marcada al litoral. Avui a la tarda no hi haurà tants núvols, el sol dominarà i al cel hi haurà quatre pinzellades de núvols alts. En general, temps tranquil. Novament, esperem que el vent del sud es reforci una mica durant el migdia i amb una mar en general molt i molt tranquil·la. Aquesta situació de temperatures elevades es mantindrà tota la setmana.
Doncs per aquells que no hagin tret el banyador encara, el poden treure i tot el canvi d'armari que encara no s'ha fet, esperem que ja l'hagueu fet, perquè totes aquestes temperatures ens acompanyaran, em sembla a mi, més enllà d'aquesta setmana. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. I abans de parlar de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà amb l'Eva Gasull i de continuar amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Isabel Camp.
Sempre entre nosaltres. El passat diumenge, dia 8 de juny, un home amant de la història, de l'art, de l'Empordà, de la vida, va iniciar un viatge, diuen, que un lloc millor. I allà on arribi i allà on sigui, segur que seguirà investigant, pintant i deleitant a tothom amb les seves paraules plenes de saviesa i humanitat. El Néstor Sanchit no pot estar parat i ara tampoc ho estarà. Vaig tenir el privilegi de conèixer-lo el 2023 i ja aleshores estava arrossegant la malaltia, malaltia de la que ell parlava amb tranquil·litat. La major preocupació que manifestava al respecte era no poder seguir pintant, no poder seguir fent el que feia i feia, que era viure envoltat d'històries, de pinzells i dels seus. Investigador incansable, va publicar llibres i articles sobre la prehistòria i els seus descobriments. Com a pintor, ens ha regalat marines i els millors colors de cels i de mars. I com a persona, la seva qualitat humana, una calidesa, una humanitat i un somriure que sempre viurà entre nosaltres. Què més es pot esperar d'algú? Poc més. Bon viatge, senyor Sanchit.
Doncs ens sumem aquestes mostres de condol de Néstor Sanchit i esperem que arribin a la família. Gràcies, Sabel Gámez, per el comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Ed Sheeran i Azizam. Azizam.
just a game, then come and play. Just a game, then come and play.
Quan passen 2 minuts d'un quart de nou del matí, la Bisbal d'Empordà es prepara per viure una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que aquest any celebra a més el seu 30è aniversari. La cita serà del 18 al 20 de juliol i durant 3 dies les places i carrers de la ciutat acolliran més de 45 espectacles protagonitzats per 27 companyies diferents. I per parlar-ne una mica més i per donar-nos algun detall més d'aquest esdeveniment, ens visita Eva Gasull, membre de l'organització. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria preguntar-te, primer de tot, no? Estem parlant d'aquest 30è aniversari. Com ho celebrareu, no? Aquests 30 anys de Fira del Circ?
30 anys que aviat és dit, eh? 30 anys aquí de molta feina, de molts esforços per arribar aquí a la fira que tenim avui. I una gran manera de celebrar aquesta 30a edició té a veure amb allò que hem volgut fer, no? Sempre, que és aquesta plataforma d'exhibició i difusió d'arts de carrer, doncs fer-ho més que mai amb aquesta nostra aposta, no? Per poder programar espectacles de nova creació, works in progress, fer residències, i aquest any fer-ho més que mai. A més d'això, no? Hem fet, si mireu el nostre portal web, no? S'ha remodelat, podem veure contingut de tota aquesta trajectòria històrica que ha tingut la fira, no? O durant la mateixa fira, no? Hi ha hagut la unió de diferents fotògrafs bisbalencs que s'han unit per poder fer una exposició fotogràfica al castell, no? O també podrem gaudir durant la fira i en col·laboració amb la Unió de Comerciants, doncs 30 aparadors de comerços bisbalencs, doncs en ells podrem veure tota aquesta trajectòria de la fira, aquestes 29 edicions celebrades més les d'enguany, on a cada un d'aquests aparadors ho podrem veure, no?, el recorregut.
Per tant, totes aquestes activitats són les que tindrem al llarg d'aquest cap de setmana de juliol, però a més estem parlant de 45 espectacles al llarg de tot el cap de setmana. Com s'assoleix aquesta xifra tenint en compte, no?, que el món del circ a vegades és desconegut per moltes persones? Vull dir, esclar, com s'arriba a aquesta xifra?
Fent mans i mànigues, fent equilibris, mai més ben dit. Molts equilibris econòmics, amb recursos, això, no? No només econòmics, sinó també materials, no? Mm-hmm. amb una organització i gestió i una feina de tot l'any, mm-hmm. no? Per poder fer que això, no? Que el circ, aquesta disciplina, a vegades hi ha encara una mica, no? De banda, pugui arribar a ulls de tothom, no?
Mm-hmm. Perquè parlàvem, no?, de que hi haurà tota aquesta quantitat d'espectacles, però no ho sé quines companyies, quin tipus d'arts circenses hi podrem veure al llarg de tota la fira i quines companyies ens visitaran.
Clar, ens visiten 27 companyies i llavors tot tipus d'art circense, no? Tenim des de màstils a Diàbolo, a Clown, no? Diferents modalitats, i d'aquestes 27 jo te les destacaria totes, en tant que el circ, i com totes les disciplines d'arts, les persones són diferents, no? I un es queda embobat mirant un espectacle d'humor visual de clown, i l'altre es queda embobat veient com fan equilibris a l'aire, no? O els porters, no? Mm-hmm.
Suposo que depèn també una mica dels gustos, vull dir que també intenteu cobrir totes aquestes disciplines per als diferents públics que visiten la Fira del Circ.
Molt sovint es via, jo dic en passat ja, es via com associat al circ a infant, no? I si precisament una de les coses que hem intentat defugir, i crec que ho hem aconseguit plenament, té a veure amb voler fer que el circ sigui per tothom, no? Per tant, no té per què ser els pallassos, no?, els que arriben a l'infant, sinó tot el contrari. I programar el circ més contemporani, que també ha estat un dels nostres objectius, i també circ molt més familiar, no?, perquè aquell infant de 3, 4, 5, 6 anys en pugui gaudir, però també aquella persona de 70 i de l'edat que sigui, no?
Mm-hmm. Perquè, a més, una de les propostes que teniu és que feu arribar el circ a les residències, no? Vull dir que no únicament treballeu pel públic que us visita, sinó que també teniu aquest impacte social aquí a la Bisbal.
En tenim la plena convicció que el circ és una gran eina, no?, que permet moure, no?, i moure a totes les persones. Llavors, per nosaltres és important que arribar a tots els públics, i per què no també a la residència geriàtrica, quan no veus i programes un espectacle allà dintre i te n'adones de les cares de totes les persones, no?, que tenen el seu dia a dia allà dintre. És impressionant.
I parlàvem, no?, també d'aquesta voluntat d'apropar el circ al territori, però a més amb propostes que són del territori, perquè hi ha moltes companyies que participen en aquesta fira del circ que són de Catalunya, però també en tenim algun altre de l'Estat. És clar, no sé si la voluntat és treballar per donar a conèixer, no?, totes aquestes disciplines que ja existeixen aquí, però a més buscar-ne de noves.
Clar, al llarg d'aquests 30 anys ens n'hem anat adonant d'aquesta riquesa que tenim en el circ català, no? I com a festival, com a fira ja consolidada, no?, en el nostre territori, tenim el dret, el deure i la voluntat de voler ser, no?, el que diguem sempre, no?, aquesta plataforma d'exhibició d'això que ja tenim a casa, no?, que ens en podem sentir ben orgullosos, no? A vegades la tendència aquesta d'anar a buscar com que tot el de fora sigui millor que el que tenim aquí. I no, precisament gaudim d'un gran circ català, amb gran qualitat, també de la resta de l'Estat, però això fa que més de la meitat de les companyies programades siguin catalanes, i amb voluntat, no? No és amb voluntat. Per més de la meitat de les companyies són catalanes, un 30%, si parlem de xifres, ens mouríem a la resta de l'Estat, i només un 15% són internacionals, que també el tenim, la representació internacional.
Mm-hmm. I no sé com s'aconsegueix donar aquest valor al món del circ, perquè a vegades és el que dèiem, no? Hi ha aquesta concepció errònia de que el circ és només per infants, que el circ només es veu en determinats espais, però aquí a la Bisbal, a part de treure el circ al carrer, aprofiteu i doneu a conèixer aquestes arts doncs a la resta de la gent. Esclar, no sé si al llarg d'aquests 30 anys s'ha hagut de lluitar contra totes aquestes concepcions errònies que tenim del circ.
No sé si la paraula és lluitar-ne, però sí oferir, no? Com que en tenim, tota la gent que estem darrere, en tenim el ple convenciment que això és així, no? Llavors, des de l'acció, i des de l'acció any rere any, no? Darrere aquests 30 anys, més parlant amb diferents col·lectius, traslladant aquest missatge, sigui en el poble, però també entitats amb les que col·laborem o que col·laboren amb nosaltres perquè això sigui possible, no? Llavors, quan ho dius, però no només amb les paraules, sinó amb actes, les persones ho poden viure, aquest missatge es transmet per si sol. No? I llavors, quan parles amb les diferents gens a la Bisbal, i perdones, no? La que es senten orgullosos d'una fira, que se la senten molt pròpia, i aquella persona té 60 anys, o en té 40, o en té 10, no? I coneixen la fira i se la senten com un espai que poden gaudir. No? És increïble. I es fa. Es construeix amb aquesta voluntat anual, no?
I, esclar, estem parlant de 30 anys ara mateix acabats de fer, però parlàvem, no?, a la roda de premsa de que poden ser 30 anys més. I si és així, com s'ha d'encaminar, no?, la Fira del Circ al Carrer durant aquests 30 anys que han de venir i els que hagin de venir? Vull dir, estem parlant de que 30 anys... és una fira del tot consolidada, però com ha de caminar aquesta fira més endavant?
Clar, va ser pensar, no?, la roda de premsa, no?, dèiem, no?, des de l'orgull podem dir, no?, que tenim un model d'organització i gestió de fira molt poc comú actualment. Ens movem des del voluntariat, un 60% del pressupost va directament destinat a les companyies, als artistes, no?, en aquesta dignificació de la seva feina. Clar, això és molt. I moure's des del voluntariat durant 30 anys no sempre és fàcil, perquè vol dir que tenim les nostres feines, no? I que això és un... arriba a ser un hobby, una més a més, i no és una festa de dissabte a la tarda, és una fira de circ que mou moltes persones, molts artistes i que mou el poble, no? Llavors és un model d'organització i de funcionament que durant 30 anys ens ha servit, a més del qual ens sentim hipermega orgullosos, orgulloses, però és veritat que és un model que a poc està desapareixent. No? Nosaltres necessitem també relleu, i aquí faig una crida, una reivindicació de dir tota aquella gent que tingui ganes de seguir apostant, treballant, vivint, emocionant-se amb la fira, doncs es necessiten, no? I aquí estem, doncs, a poc, i ja portem un parell d'anys, no? Demanant o fent col·laboració i destinant una petita part del pressupost en què hi hagi una producció, que hi hagi, no?, una Ima i un Martí, en els quals agraïdíssims, no?, perquè ens ajuden, doncs, en tota aquesta part més logística que les nostres mans del dia a dia ja no ens permet. No? La fira s'ha fet gran, amb 30 anys, gran i un gran en majúscules, no? I necessitem que aquí els recursos econòmics, materials, humans augmentin, incrementin. Si no és difícil, mantenir-nos 30 anys més d'aquesta manera.
Doncs, feta aquesta crida i feta tot aquest repàs a tot el que podrem trobar en aquesta fira del Circ al Carrer, doncs donar les gràcies a l'Eva Gasull per ser aquí al Supermatí i donar-nos alguns detalls més sobre aquest cap de setmana de juliol, en el qual podrem gaudir de totes aquestes activitats als carrers de la Bisbal. Moltíssimes gràcies, Eva, i esperem que aquesta 30a edició de la Fira del Circ vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies. Esperem veure-us-hi.
Oi tant que hi passarem, que sempre és un plaer anar a la Bisbal i més quan hi ha tota aquesta activitat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. I nosaltres escoltem una mica de música amb Harry Styles i Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever.
I quan passen 3 minuts de 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè jutgen 4 acusats de cometre un narcoassalt a Calonge fent-se passar per policies i deixar les víctimes emmanillades. L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquests 4 acusats que afronten penes de fins a 18 anys i 9 mesos de presó per perpetrar aquest narcoassalt en un magatzem de droga de Calonge fent-se passar per policia, Sergi.
Els veïns de l'immoble van alertar els serveis d'emergències perquè sospitaven que un operatiu policial amb homes vestits amb armilles de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional podia ser fals. Quan la primera patrulla va arribar al lloc, va localitzar 2 dels inquilins de la casa emmanillats. La Fiscalia acusa els 4 processats de delictes contra la salut pública, robatori violent, detenció il·legal, falsedat documental i pertinença a grup criminal. El judici va començar ahir dimarts a l'Audiència de Girona amb la declaració de policies locals i Mossos d'Esquadra i està previst que s'allargui fins divendres, quan hi haurà el tràmit de conclusions i informes. Segons el guió, està previst que els 4 acusats declarin dijous, un cop practicada tota la prova. L'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia recull que 3 homes van llogar la casa de Calonge a través de Airbnb i la van convertir en un magatzem de droga. La substància tindria un valor de gairebé 160.000 euros al mercat negre. Per perpetrar el robatori, fent-se passar per policies, es van vestir amb armilles, amb anagrames de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i també duien la cara tapada i anaven armats amb pistoles i escopetes, tot i que no s'ha pogut acreditar que fossin reals. Un cop dins l'immoble, van colpejar i emmanillar 2 homes, mentre que el tercer va aconseguir fugir. L'escrit d'acusació també ressalta que durant l'escorcoll del domicili i dels vehicles dels acusats, que es va fer el 2023 arran de l'operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional per detenir-los, van localitzar la droga encara empaquetada i la indumentària policial que haurien fet servir per cometre l'assalt. Les defenses dels 4 acusats sol·liciten la nul·litat de diverses interlocutòries perquè consideren que es van fer vulnerant drets fonamentals dels processats. La Fiscalia s'hi oposa perquè considera que hi havia prous proves i indicis que els assenyalaven com els autors del narcoassalt. El tribunal ho resoldrà en sentència. Els quatre acusats estan en llibertat provisional, mentre que els tres traficants assaltats, a qui la fiscalia també acusava de tràfic de drogues, no han comparegut al judici perquè estan en rebel·lia.
I el Parlament portarà a votació l'ajornament de l'increment de la taxa turística la setmana que ve. El contingut de la iniciativa està acordat amb els comuns i hi ha un dictamen del CG que qüestiona la via del decret, Oriol.
Govern i comuns han pactat el contingut del decret a canvi de 60 milions d'euros per habitatge i per als ajuntaments. Aquest segon decret arriba al Parlament després que, en contra dels plans de l'executiu, la cambra tombés l'ajornament de la taxa amb el vot en contra de comuns. I ho fa amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, a petició de Junts, que qüestiona que es legisli aquesta qüestió a través del decret. El dictamen, però, no és vinculant. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya té registrada una proposició de llei per modificar la taxa turística. Els republicans consideren que l'estat actual de la taxa està pensada només per a Barcelona, sense tenir en compte el país sencer. Així i tot, el govern assegura que té el suport parlamentari garantit al nou decret per ajornar la taxa amb el vot favorable també d'Esquerra Republicana.
I canviem de tema perquè el Baix Empordà compleix expectatives amb un pont de la segona Pasqua amb molta ocupació, amb alguns establiments sobrepassant aquest 100%. Carla Mallol.
Sí, aquest cap de setmana passat el Baix Empordà ha confirmat unes bones previsions turístiques, com comentaves, amb xifres d'ocupació molt positives tant als municipis de costa com a l'interior. Judit Lloberol, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, explica que aquesta afluència també ha repercutit en el sector de la restauració i que esperen continuar amb aquest ritme.
Aquest cap de setmana passat hi ha establiments que han fet un 100% d'ocupació i afluència 100% en restauració. Per tant, esperem continuar amb aquest ritme i poder fer ja uns bons mesos de juny, juliol, agost, setembre i poder allargar una mica més la temporada cap a octubre.
L'arribada de la calor també ha jugat a favor estimulant aquesta afluència de visitants, especialment d'aquells que busquen un turisme de sol i platja. De cara al perfil del turista, predomina el nacional i el francès, tot i que també visitants provenients d'Holanda, Anglaterra i més internacionals des d'Amèrica. El sector es prepara de ple, doncs, per la temporada d'estiu, amb alguns establiments que ja compten amb reserves que arriben fins al mes de setembre. Ara per ara es confia també que a partir de Sant Joan els bons nivells d'ocupació deixin de concentrar-se en caps de setmana i s'estenguin els dies laborables. Amb tot, es preveu una temporada d'estiu molt positiva.
I la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal ja funciona amb energia solar. L'Ajuntament ha completat la instal·lació de panells fotovoltaics que permetran generar prop de 39.000 quilowatts l'any. Aquesta producció ajudarà a reduir la dependència de l'electricitat convencional i afavorirà l'autosuficiència del centre. Carla Saló.
La inversió per fer possible aquest canvi ha estat de prop de 35.000 euros. La capacitat total instal·lada és de 25 quilowatts. Segons l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, aquest projecte marca un important canvi en la gestió energètica dels edificis públics. Fins fa poc només l'escola Bressol al Tren Petit disposava de panells solars. Ara també n'hi ha al dipòsit municipal d'aigua i a les escoles velles. L'Ajuntament preveu ampliar aquest model sostenible amb noves instal·lacions en altres equipaments. En els propers mesos es posaran plaques solars al pavelló d'esports, al pavelló Firal, al Terracota Museu i a l'Arxiu Comarcal. Aquest conjunt d'accions forma part de la política municipal de transició energètica. L'objectiu és impulsar l'ús d'energies netes i optimitzar la despesa elèctrica.
I Salut instal·la 12 llits de crítics nous al Trueta i 36 llits per semicrítics als hospitals comarcals. A part d'aquest creixement, en nombre de llits s'incorporarà el model assistencial crític.cat, que es basa en eines digitals per facilitar la presa de decisions, l'eficiència dels recursos disponibles i també l'equitat del sistema públic. Oriol.
Girona ha començat a desplegar un nou model d'atenció als pacients crítics i semicrítics que millorarà la coordinació, augmentarà la capacitat assistencial i incorporarà eines digitals per fer més eficient l'atenció sanitària. El projecte busca atendre millor la població, reduir trasllats i avançar cap al futur campus de salut. La primera fase del model ha començat amb un pilotatge entre l'Hospital Trueta, de referència, i el Comarcal de Palamós. Un cop avaluats els resultats, el sistema s'estendrà a Figueres, Calella, Olot i Santa Caterina amb l'objectiu de completar el desplegament l'any 2027. Amb el nou model es passaran dels 26 llits actuals de medicina intensiva als 38 previstos. Els llits de semicrítics també creixeran de manera important, de 8 a 40. Aquesta xarxa estarà distribuïda als hospitals comarcals amb suport constant de les intensivistes del Trueta i del metge de crítics del sistema d'emergències mèdiques. La base tecnològica del projecte és el sistema crític.cat. Aquesta eina digital permetrà compartir dades mèdiques en temps real entre centres, fer seguiment dels pacients de forma remota i millorar la presa de decisions clíniques.
I l'Oficina de Català de Palafrugell organitza la xerrada Perquè hem de parlar més en català. Demà a 6:15 de la tarda serà el Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i anirà a càrrec del col·lectiu Tallers per la Llengua. La sessió vol fer reflexionar sobre la necessitat de ser proactius en la defensa de l'ús quotidià del català, Maria.
La coordinadora de Tallers per a la Llengua, Astrid Vierge, explica que sovint es canvia d'idioma, no només quan se'ns parla en castellà, sinó amb persones que pel seu aspecte físic ens sembla que no ens entendran.
Normalment per prejudicis, no? I de fet, mireu, una cosa que sempre expliquem és que la immensa majoria de cops que els catalanoparlants ens passen al castellà ho fem per iniciativa pròpia, no? És a dir, la persona que tenim davant no ens demana que ens passem al castellà, no ens diu que no ens entén, no, senzillament nosaltres, entre cometes, decidim que ens passarem al castellà. No, ho dic entre cometes, el decidim, perquè aquesta conducta respon sobretot a un hàbit. És a dir, la gent es passa al castellà sobretot sense adonar-se'n. És una conducta absolutament automatitzada.
La proposta convida la ciutadania a prendre consciència del retrocés progressiu de l'ús social del català, malgrat les bones dades de comprensió i coneixement. Segons els organitzadors, cal superar la idea que la llengua no corre perill i deixar de pensar que canviar l'idioma per facilitar la comunicació és una pràctica inofensiva. En parla Marta Pedrós, de l'Oficina de Català de Palafrugell.
Aquesta xerrada va a càrrec de Tallers per la Llengua i pretén reflexionar i trencar hàbits i prejudicis lingüístics i evitar el canvi de llengua que fem tan sovint, massa sovint.
La xerrada busca debatre quines actituds i accions poden contribuir a reforçar la presència de la llengua pròpia en tots els àmbits i promoure una integració més efectiva de les persones nouvingudes. L'activitat és gratuïta i tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós.
I Calonge i Sant Antoni acollirà el primer Festival d'Arquitectura i Urbanisme de Catalunya. El certamen, que porta per nom Fonament, se celebrarà del 16 al 19 d'octubre i combinarà una jornada professional amb activitats obertes a tota la ciutadania. L'esdeveniment neix amb la voluntat de continuïtat i vol consolidar-se com una cita bianual de referència, Oriol.
Fonament serà un dels actes previs destacats del Congrés Mundial d'Arquitectura previst per a l'any 2026 a Barcelona. L'objectiu principal és apropar l'urbanisme i l'arquitectura al conjunt de la població a través d'un format participatiu i divers. La jornada professional tindrà lloc al Castell de Calonge i posarà el focus en les urbanitzacions de baixa densitat. Aquesta qüestió representa un repte important per a l'urbanisme a Catalunya. La sessió inclourà una taula rodona amb representants de les quatre demarcacions catalanes per tal de compartir estratègies i models de gestió del territori. De divendres a diumenge el festival oferirà activitats lúdiques i culturals per a públics de totes les edats. L'Ajuntament ha dissenyat una proposta que uneix arquitectura i urbanisme amb patrimoni, música, gastronomia i arts escèniques. L'objectiu és generar una experiència singular i participativa. La iniciativa està impulsada per la Regidoria d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni amb el suport del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a través de la seva demarcació a Girona. El projecte s'emmarca dins del Pla de Reptes de Futur del Govern local per als pròxims 2 anys.
I CaixaBank i la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme a Costa Brava Centre renoven el seu conveni de col·laboració. L'acord vol reforçar el suport a les empreses turístiques del Baix Empordà, facilitant serveis financers i comercials adaptats a les necessitats del sector. Sergi.
Entre els punts més destacats hi ha la creació d'una línia de crèdit de 100 milions d'euros. Aquesta línia està pensada per finançar millores en instal·lacions, cobrir despeses de funcionament, gestionar la tresoreria i contractar assegurances i serveis bancaris digitals. Els membres de la Unió també tindran accés a serveis especialitzats. Aquesta divisió compta amb un equip de 30 experts i una xarxa de més de 1.500 assessors que donen servei a uns 11.700 clients del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que representa empreses del Baix Empordà, es compromet a difondre entre els seus associats tota l'oferta inclosa en el conveni. També informarà sobre promocions puntuals d'interès per al sector o per al públic en general.
I el Festival de Guitarra Girona Costa Brava celebra aquest any la seva edició número 22 amb una programació que inclou 25 concerts repartits entre finals de maig i mitjans de setembre. Els primers concerts es van fer finals de maig, com a tas, mentre que l'oferta inicial tindrà lloc el 27 de juny. La cloenda es farà el 19 de setembre. Carla.
La major part de la programació tindrà lloc a la ciutat de Girona, amb concerts a la Fundació Balbi, la Casa de Cultura i diversos centres cívics. També hi haurà actuacions municipis del Gironès com Sant Gregori, del Baix Empordà com Palamós, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro i de l'Alt Empordà com l'Escala Llançà. El festival continua apostant per portar la música als barris i equipaments de proximitat. El festival ofereix una programació centrada en la música clàssica, però també tindran presència el jazz, el flamenc i la música popular. Tots els estils tenen en comú el protagonisme de la guitarra, instrument central del festival des de la seva creació l'any 2004. Un altre dels trets destacats és l'aposta per nous talents, especialment de Catalunya, que no sempre troben espais per donar a conèixer el seu treball instrumental. En total, 15 de les 29 propostes del cartell provenen de músics nascuts o residents de Catalunya. 11 d'aquestes actuacions seran artistes de comarques gironines. Els concerts d'obertura i tancament seran protagonitzats per propostes de quilòmetre zero. Es faran a centres cívics de la ciutat de Girona i serviran per presentar discos amb composicions pròpies d'artistes gironins.
I l'Associació de Veïns i Amics de Calella impulsa de manera conjunta amb un grup de veïns i veïnes del municipi una iniciativa per restaurar l'exterior de l'església de Calella. Segons l'entitat, l'edifici presenta un aspecte descurat i per això consideren essencial dur a terme una actuació per mantenir-la en bones condicions. Maria.
El president de la BAC, Maria Arisso, explica que la iniciativa parteix de la idea d'una veïna de Calella.
Que es diu Teia Galí i que aquesta persona va tenir unes converses amb el pàrrec per veure què podíem fer per arreglar una mica el tema de pintura de les façanes de l'església. Llavors nosaltres vam dir que sí i que ens faríem una campanya que vam començar tot just el Nadal passat amb un e-mail que vam enviar a tots els associats, així com un article que vam fer a la nostra revista que es diu Escòdol, que també la reben tots els associats.
La campanya vol aconseguir els diners per repintar les façanes exteriors de l'església. El pressupost total és de 22.060 euros més IVA. Arisso explica què faran si no aconsegueixen els diners.
Una família que va tenir que casar un fill o una filla, ara no ho recordo exactament, va pintar tot el que és la façana principal de l'església i la va deixar molt bé. Llavors nosaltres hem dit ara que si no arribéssim als diners del pressupost, amb els diners que poguéssim captar, ens han fet un altre pressupost, que és pintar les parts que estan pitjor, que són la part de darrere de l'església i les laterals.
Hi ha diverses maneres per col·laborar. Es pot fer per transferència bancària o també per Bizum utilitzant el codi de donació 11499.
I més de 3.800 estudiants de les comarques gironines s'examinaran de les proves d'accés a la universitat aquesta setmana. Per fer aquestes proves, a la demarcació de Girona s'han adaptat 4 seus arreu del territori. A Girona hi haurà 2.851 estudiants que es repartiran entre les aules del campus de Montilivi, les facultats de Lletres i Educació del Barri Vell de Girona. A Figueres seran els instituts Sant Dracis i Narcís Monturiol els que faran servir els alumnes per fer aquestes proves. A Olot es faran les proves a l'Institut Montse Copa i la resta faran les PAU a l'Escola Universitària Euses de Salt. Carla.
Els canvis de darrera hora i de model de les PAU han marcat l'experiència dels alumnes del Baix Empordà, que ja estan a punt per fer la selectivitat. La Júlia, de l'Institut de la Bisbal, fa setmanes que es prepara per fer les PAU.
Estic a punt per fer la selectivitat, porto ja setmanes preparant-me i actualment, ara mateix, estic fent castellà, anglès i geografia, les últimes repassades ja, les repassades finals, que en diríem, perquè demà ja comença tot.
En David, també de l'Institut de la Bisbal, fa assignatures diferents de les que està repassant la Júlia. Reconeix que fa pocs dies que va començar a sentir la pressió de les proves d'accés a la universitat. Tot i això, ja fa setmanes que estan estudiant per aconseguir una bona nota i poder entrar a estudiar infermeria.
I ara mateix em trobo repassant per la selectivitat el dia abans i, bueno, jo faré història de la filosofia, biologia i matemàtiques del social, que aquestes dues són les que em ponderen per fer infermeria, que és el que m'agradaria fer. I, bueno, jo vaig començar a estudiar una mica després d'acabar el curs.
En Joan també ha acabat el batxillerat a l'Institut de la Bisbal i està fent la repassada hores abans de la selectivitat. No està tan nerviós com els seus companys perquè la nota de tall que necessita per entrar a economia no és tan alta, però tot i això vol treure la millor nota possible. Admet, però, que els canvis de darrera hora sobre com fer les pau els han complicat el curs.
I ja entro en aquest últim dia abans de l'esperada selectivitat, que fa que estudio 2-3 setmanes. En quant a nervis, jo ho he portat, crec, bastant bé, ja que al final vaig tenir una mitjana de 8-34 batxillerat i el que vull estudiar és economia i tampoc em demanen tant.
En Jordi, de l'Institut Ridaura, està nerviós per les proves d'accés a la universitat que arrenquen aquest dimecres. Reconeix que el model únic d'examen, un dels canvis que s'han fet a les proves d'enguany, el preocupa, però que vol treure la millor nota possible.
La veritat és que, com més passa el temps, els nervis més incrementen. A més, comencem per l'examen de castellà i literatura i a mi aquest any m'ha costat lo seu assolir l'assignatura, la veritat, a causa d'haver d'estudiar tota una nova gramàtica.
Doncs escoltàvem tots aquests testimonis d'alumnes que ara mateix estan a punt de començar aquestes proves d'accés a la universitat. I nosaltres, per parlar de com afrontem aquests reptes, no, que ens posen les ofertes formatives que tenim aquí a Catalunya, parlem amb la psicòloga Anna Comas sobre com afrontar tot això. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies, sí, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè és clar, ara mateix aquests alumnes estan a punt de començar aquesta primera prova. És clar, com es gestionen aquests nervis i inquietuds abans d'entrar als exàmens de selectivitat?
Bueno, sí que és veritat que són moments de molts nervis, que ells ja ho diuen que van incrementant a mesura que es van apropant, s'apropa la data. I aquests nervis són fruits de també aquesta autoexigència, aquesta pressió tan social pels professors, per casa, per nosaltres mateixos, pels companys. Llavors és molt important poder cuidar el nostre diàleg intern, no? De què és el que ens diem a nosaltres mateixos abans d'entrar en un examen, tenir estratègies, com per exemple jo parlo molt dels ancoratges emocionals, que és fer algun ritual o alguna paraula que t'ancli en un moment de confiança, no? I llavors tota la tensió física que se'ns posa a sobre, poder fer un alateig de mans, fer 4 salts, respirar profundament, petites cosetes per aquest moment d'abans d'entrar, no? Que tenim la tendència de, com més s'apropa el dia, més missatges de ai, 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 què passa si no em funciona o no em va bé.
Perquè, és clar, quins són els símptomes, no, més habituals que solen tenir aquests joves quan es posen tan nerviosos, joves i no tan joves? Perquè sí, la gent gran també afronta certs reptes que ens fan estar nerviosos, no?
Sí, des de mals de panxa, nàusees, mal de cap, no? Molts dels nervis es posen al segon cervell, que en diem, que és aquí a aquesta panxa. Dificultat per dormir o per menjar, se'ns posa un nus aquí a la gola i no ens entra cap menjar, no estem descansant bé, per tant la concentració també podem pensar que ens disminueix. Pensaments negatius recurrents, aquest no podré, no em sortirà bé, no aconseguiré la nota, solen ser negatius. Un plor molt fàcil, molta irritabilitat també sol aparèixer, aquesta suor de mans o dificultat per respirar són símptomes que apareixen en tota aquesta temporada, no? I en el moment preexamen es poden accentuar.
Perquè, esclar, no sé que... vull dir, estem parlant de que avui es fan aquestes proves, que s'allarguen fins divendres, però sí, tota aquesta gent, no, obtindrà les seves notes, posem-hi, a finals de mes. Si hi ha el cas aquest de que no s'entra a la carrera que es volia o no s'aconsegueix la nota esperada, com es pot arribar a gestionar la frustració que pot generar aquest acte? Vull dir, no és el primer cop, no?, que no aconseguim els objectius que tenim plantejats. Com es gestiona tot això?
Això ens passarà al llarg de la vida i per això és tan important poder tenir sempre alternatives abans de fer l'acció que nosaltres desitgem per aconseguir aquests resultats esperats, poder anticipar-nos a un plan A, un plan B, un plan C. Si nosaltres pugem a dalt d'una muntanya i quan som de dalt no veiem el que realment esperàvem i no tenim res més per agafar-nos, el precipici se'ns fa molt més alt. Si tenim una brana, aquest plan B o aquest plan C, ens podem agafar, pensar, respirar i dir, vale, doncs ara, si no he entrat en aquesta carrera, quines altres opcions m'havia plantejat prèviament per seguir, no? Si nosaltres només tenim un únic objectiu i aquest objectiu no sorgeix, la frustració és molt més gran.
Uh-huh. I quines, parlaves de l'anclatge, no?, quan parlàvem d'aquests nervis just abans d'entrar als exàmens, però quines altres eines podem fer servir a l'hora de gestionar totes les emocions que ens genera una època d'exàmens, una època d'estrès molt gran a la feina o d'altres tipus de situacions que, com deies, normalment a la vida viurem més d'un cop?
Sí, és molt important mantenir rutines i una estructura en els plans d'estudi, o sigui, quan estem en èpoques d'exàmens o en altres moments de més d'estrès, no variar la nostra alimentació, al contrari, cuidar-la molt més, vigilar amb tots aquests sucres, amb carbohidrats, l'autoconsciència del diàleg intern, per mi això és la base, és superimportant, i quan estem en un moment de bloqueig, fer servir per exemple la tècnica del veí o d'un amic, no? Què li diries a un amic si es trobés en aquesta situació? Quan parlem en tercera persona, a vegades ens és molt més fàcil poder veure una alternativa o una solució a aquest estat de nervis. Fer visualitzacions positives també funcionen molt bé, d'anticipar-me com em vull visualitzar fent l'examen o sortint d'aquell examen també ens pot ajudar. I pensar en experiències del passat, on jo he pensat que no em sortiria bé i al final sí me'n vaig en sortir, no? Per anar treballant aquesta confiança i seguretat amb un mateix o una mateixa.
Mm-hmm. Finalment, m'agradaria acabar preguntant-te, esclar, com hi poden actuar les famílies o els docents quan veuen aquest tipus, no, de comportaments o d'exaltacions en aquestes èpoques prèvies als exàmens, o com els familiars poden ajudar a acompanyar aquesta persona quan està tan estressat o té tants de nervis?
Clar, aquí és acompanyar-los inclús des del silenci, no? Una abraçada, una abraçada de contenció, tot anirà bé i el tranquil, hem d'anar amb cuidado també amb aquestes paraules. Escoltar i validar les emocions que senten són super normals i sanes que ho puguin viure l'estrès, a vegades, o sigui, aquest un petit pic d'estrès ens ajuda també a afrontar situacions que ens poden fer sentir-nos inestables. Comentar tot el tema de la responsabilitat i de l'autonomia també és important que els hi facin sentir de que aquella nota tampoc és l'únic valor que els defineix a ells com a persones. Disminuir una mica aquesta pressió que ja ells mateixos se la posen, no? I donar sobretot aquest exemple de confiança i calma i vigilar molt el to i l'actitud amb què acompanyen aquestes emocions.
Mm-hmm. Doncs Anna, esperem que els joves que no ens han pogut escoltar perquè evidentment estan començant aquestes proves, però que ens puguin escoltar més endavant i que sàpiguen, no?, que aquesta nota no és l'únic que els defineix, que crec que és un missatge que crec que és important recalcar i remarcar, sí. I que hi ha molts camins per arribar a l'objectiu final.
I tant.
Doncs hem parlat amb Anna Coma, psicòloga, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, i molta sort a aquells que en un minut i mig estiguin a punt de començar aquesta selectivitat. Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Sol i calor avui dimecres, amb menys núvols que no pas ahir dimarts. La temperatura tocarà sostre i es mantindrà elevada tota la resta de la setmana. Més de 30 graus a l'interior i xafogor marcada a la costa. La situació marítima continuarà ben tranquil·la, amb vent de garbí fluix a la tarda una mica més reforçat, i és que, en general, aquesta calorada es mantindrà tota la setmana.
Doncs per aquells a qui els agradi la calor, doncs podran gaudir d'aquesta calor durant tota la setmana. Nosaltres estarem aquí frescos, gaudint de la fresca de l'estudi. Ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres i sobretot no aneu gaire abrigats.